Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julve. El govern espanyol no publicarà les balances fiscals, però sí que obrirà les portes del Ministeri d'Hisenda perquè totes les comunitats que ho vulguin puguin accedir a les dades necessàries per elaborar-les. Es matisa així l'acord entre el PSOE i Junts que va anunciar-se aquest dimecres a la tarda. Davant d'això, el Partit Popular diu que la intenció de Junts per Catalunya amb aquest moviment és justificar que Catalunya està infrafinançada per exigir després un finançament singular. Són declaracions del portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado.
Con la publicación de las balanzas fiscales lo que se pretende es asentar y justificar el discurso de España no roba, que tanto han utilizado los independentistas a lo largo de los últimos años de forma tan injusta y tan irreal para justificar después y a continuación y a renglón seguido la petición de un concierto económico que dé exclusividad a Cataluña.
Per a Tellado, el govern espanyol està segrestat pel líder moral de Junts, diuen Carles Puigdemont, i qualifiquen d'humiliant el que es va viure ahir al Congrés. I encara sobre les reaccions d'aquesta jornada d'ahir, la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, acusa Podemos d'haver votat al costat de l'extrema dreta contra el decret del subsidi d'atur. Això després que ahir el seu exsoci votés en contra d'aquesta proposta estrella de Yolanda Díaz d'ampliar l'ajut en uns 70 euros durant els 6 primers mesos y en consecuencia, per tant, que no es pogués aprovar aquesta proposta.
Yo creo que ayer Podemos ha golpeado a los trabajadores y las trabajadoras de mi país y lo ha hecho de la mano de Vox y del Partido Popular.
I per cert, Yolanda Díaz acaba d'anunciar que convocarà de manera immediata els agents socials per negociar la reforma del subsidi per desocupació un cop s'aconsegueixi tancar l'increment del salari mínim interprofessional. Demà divendres hi ha una trobada amb els sindicats per negociar aquest augment de salari que actualment, recordem, es troben els 1.080 euros mensuals en 14 pagues. I més qüestions d'aquest dijous, el nombre d'incidències i també robatoris a les esglésies i ermites del Bisbat de Girona s'ha reduït a 7 al llarg del 2023, són 5 menys que en el mateix període de l'any anterior. Ho ha anunciat la diòcesi aquest matí després de reunir-se amb els Mossos d'Esquadra i fer, per tant, balanç de la campanya. El bisbat recorda que hi ha més de 1.100 temples al territori i que tots ells formen part del pla de prevenció de robatoris que té actiu el cos de seguretat i el bisbat de Girona, això des de l'any 2010. En més d'una dècada, el dispositiu ha permès reduir notablement les incidències registrades vehicles gràcies a la comunicació fluida entre comissaries i els arxiprestats. I abans dels esports, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 28 anys per 7 robatoris amb força a pàrquings i trasters del districte de Sarrià de Barcelona. L'home forçava les portes d'accés de tots aquests espais i s'enduia principalment bicicletes d'alta gamma. El valor dels objectes sostrets ascendeix a 45.000 euros. A banda, els agents també van detenir 3 homes més de 36, 37 i 42 anys per un delicte de receptació. I ara són les 12:05, per tant, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest dijous amb Pol Corredoira.
Pendents del Rally Dakar, perquè l'organització ha decidit retallar l'etapa marató d'avui i demà davant dels problemes de gasolina que estan experimentant els participants. Diverses motos, entre les quals la del guanyador d'ahir, Pablo Quintanilla, s'han quedat sense benzina al mig del desert. A més, la direcció de la cursa ha establert un tram de velocitat limitada del quilòmetre 54 al 90. Per tant, l'etapa passarà de 570 a 547 quilòmetres totals. En tennis ja coneixem el sorteig del primer Grand Slam de la temporada, l'Open d'Austràlia. Carlos Alcaraz començarà el seu camí contra el francès Richard Gasquet, número 76 al rànquing ATP. En l'únic precedent que han jugat entre tots dos, la victòria va ser per l'espanyol per un doble 6-2. Paula Badosa s'estrenarà a Melbourne contra la nord-americana Taylor Townsend, número 80 del planeta. La barcelonina vol recuperar les sensacions després d'un retorn complicat a les pistes. I un apunt en futbol internacional és que la Federació de Futbol Turca permetrà incloure 11 jugadors estrangers sobre la gespa la temporada que ve, una decisió que arriba després de les flexibilitzacions del futbol xinès per atreure talent internacional. Fins ara Turquia només permetia un màxim de 8 jugadors estrangers jugant alhora. Això sí, la federació també ha anunciat que fomentarà la presència de jugadors turcs als 11 inicials amb bonus econòmics.
Doncs amb els esports acabem. Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, serà la una del migdia i, com saben, també sempre poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. A continuació us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel. ChondroHelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc ChondroHelp, de Laboratoris Marnis. ChondroHelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana ChondroHelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Cinema amb Víctor Rodrigo.
Gairebé 9 minuts que passen de les 12 del migdia, hora de parlar de cinema en aquest programa La Caravana de Ràdio Estel. Víctor Rodrigo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Xatxarà intro?
Xatxarà intro.
Vinga.
Crec que veu parlar ja del que volia parlar jo una mica a la intro.
Globus d'Or.
Globus d'Or.
No, gaire.
No gaire, no?
No gaire.
Què? Què tal? Com ho veus, tu? Perquè... jo... No, espera't.
Què vols que vegi?
Perquè quina va ser el gran titular, la gran victoriosa, quina va ser? Oppenheimer.
Sí.
Tu creus que Oppenheimer ha de ser la número 1 dels Globus d'Or?
No.
No, era una pregunta molt retòrica.
Val.
Per què? I aquí hi ha una cosa que molta gent no entén dels Globus d'Or.
No és una mala pel·lícula, eh?
No és una mala pel·lícula. Això, val, que quedi clar, i ho vam dir quan vam fer la crítica i quan es va estrenar. La qüestió és, molta gent, sobretot mitjans generalistes, el que fan és com passar per l'embudo,
sí,
i no recorden que els Globus d'Or tenen drama i comèdia barra musical per un costat.
Sí.
Llavors, aquí intentar centralitzar-ho només en Oppenheimer em sembla una cosa bastant dolenta.
És estrany dir... O sigui, a mi em resulta estrany, i em passa cada any, eh? I no sé si estarem d'acord amb això, Víctor, però a mi em resulta estrany dir la gran guanyadora dels Globus d'Or.
Sí. Sí, i més
perquè sobretot, no funcionen com els Oscars.
I també comparteixes amb sèries.
Exacte.
Perquè The Bear, per mi, és molt més victoriosa
per exemple.
Que Oppenheimer.
Sí,
perquè se centra més en pel·lícula, també en molts actors, etc etc.
Totalment d'acord. És que no té res a veure
no
amb els Oscars, per molt que sigui l'avançala dels Oscars.
Exacte.
Però no té res a veure.
Per mi l'altre segon titular és Barbie, molta gent que està fent servir l'argument que és la pel·lícula més taquillera, que tothom hi ha anat, etc etc. No és un argument vàlid. Mai. Perquè per aquesta regla de 3, els Avengers, en el seu moment, havien de guanyar 11 Oscars, com si fos el Senyor dels Anells. No funciona així.
No és un argument vàlid, però sí sol ser un argument pels Oscars.
Sí,
per endur-se millor pel·lícula.
Pot ser-ho. Pot ser-ho. Pot ser-ho. Tampoc és una cosa que després respecti molt aquesta gent, més sobretot quan era l'imperi de Harvey Weinstein.
Uh-huh.
Però dels Globus d'Or, jo també... El titular entre línies, que és el que jo vull destacar, i per on anirà el camí dels Oscars, que no és tant per Oppenheimer, que jo crec que sí, s'emportarà molts tècnics, lluitarà segurament Cillian Murphy per guanyar el millor actor, i Nolan pot tenir bastants números d'aconseguir l'Oscar tan preuat que necessita, però Poor Things, per mi, és la gran candidata. I Emma Stone pot considerar-se ja com la més favorita per aconseguir l'Oscar amb l'actriu.
Creus que sí,
Sí. I és una pel·lícula que nosaltres la vam poder veure a Sitges i encara trigarà un mes, bueno, un mes. Crec que és el 26 de gener o així, que arribarà a les sales aquí a Catalunya, però és una de les 5 millors pel·lícules del 2023. I a part, com jo et vaig dir, no sé si fa una setmana o fa dues, crec que fa dues, amb Anatomia d'una caïda, que era la gran tapada i la que va superar La Societat de la Nieve. Que molta gent es va sorprendre perquè encara no l'han vist, perquè ha passat entre puntetes...
La vaig a veure, aquest Nadal. Ja, és una pel·lícula...
És molt original.
Exacte. Però... O sigui, jo valoro sobretot, l'originalitat d'estar veient un judici com a espectador.
Exacte. I que no sigui el clàssic judici Hollywood.
No, un judici molt real, sense tenir tu tota la informació... És a dir... El que passa, com seria si vas a veure un judici real.
Exacte.
Sense tenir la informació.
Exacte. I amb tota la trama el que et suposa. Això és el que li resta punts una mica, entre cometes, a La Societat de la Nieve.
Després t'he de dir que a la contra de La Societat de la Nieve se'n va fer llarga.
Sí?
Sí.
Bueno, perquè no...
Per lenta.
La Societat de la Nieve... Clar, és que són aquests contrapesos que tu has de posar sobre la taula.
La Societat de la Nieve m'anava molt més picadeta.
Ja et dona la història per anar molt més picadeta. També et dona molt l'estil de Bayona.
Llarga no és la paraula, eh? Se'n va fer lenta.
Sí, té un punt...
Anatomia d'una caïda és una pel·lícula lenta.
És dens. Farragós no, és dens.
Exacte, sí.
Hi ha aquest punt de densitat i també el cinema dramàtic francès. Té el seu. Ja ho vam veure, per exemple, l'any anterior amb el Saint-Omer... El judici també contra una afroamericana i el punt del racisme a França. Hi ha aquesta tendència ara mateix allà, aquí al País Veí, tenen les seves coses, però és el punt d'intentar baixar-li una mica el punt a La Societat de la Nieve, perquè Bayona ja estava content per estar allà.
Sí.
I té bastants números per estar nominat a l'Oscar. La qüestió és que jo no el veig guanyant-lo. No el veig.
La Societat de la Nieve... No
m'encantaria, però és que m'encantaria un nivell de... Surto a la punta de la Torre Agbar a ballar.
Jo és que dic que m'emprenyaré si no el guanya.
Sí?
Sí.
Però jo m'emprenyaria si no ve els Goya a arrasar, per exemple. Per arrasar et dic en plan...
M'ho duc tot.
Passar per allà i dir és la festa de la Societat de la Nieve. Aquí serà potser més problemàtic. Però que no guanyi l'Oscar, jo crec que amb la nominació és el premi,
Sí?
Mira que és lleig dir-ho,
Jo és que guanyarà Anatomia d'una caïda.
I és que té números. I fins i tot si es posen en modo político, com està ara una mica al punt Estats Units...
Sí que és veritat que...
No se l'endugui un altre com Io Capitán o alguna cosa així,
Sí que és veritat que Anatomia d'una caïda també li juga bastant a favor, que es nota molt més que cinema europeu.
Sí.
I aquesta gent, si volen que es noti que és cinema europeu...
I ai, com que poc els agraden els remakes dels Oscars, eh?
També.
És una cosa...
També,
si
també,
no el fan
també,
els seus grans directors, perquè de Departed, la història original no era Martin.
No.
Això ho sabem.
Ara.
Anem amb la cançó que
ui,
no endevinaràs.
Quines ganes tens avui, sí, perquè me l'has posat difícil, eh?
Jo crec que no és tan difícil, però té el seu.
Va.
Som-hi. El compositor Joan Trias.
Sí, sí, sí.
Movent el dit.
És una peça de música clàssica.
Dirigint...
No?
Mentre clàssica i un altre gènere clàssic. No, eh?
No.
Estic tan content que passen aquestes coses.
Avui em sembla que...
Estic tan content.
Deixa'm pensar un rato, eh? Però
tu vés pensant.
Una estona.
Quan t'ho digui, cridaràs. Però... Tiraràs al terra i faràs la croqueta.
Segur.
Segurament.
Sí.
Anem amb les estrenes?
Si us plau.
Som-hi amb la primera.
Oh, no! Move. Hey, PG-13, please. What was that?
The Lord is the Queen Bee.
Regina George.
Ho vam explicar la setmana passada, en realitat que vam fer una mica el repàs
sí.
de les grans produccions que venen al 2024, i aquest divendres arriba la nova versió. Ja han passat 20 anys, 2004,
sí.
la nova versió de Mean Girls, Xiques Males. Quina és la gràcia d'aquesta pel·lícula? Hi han tres factors, per mi. El primer, nosaltres no l'hem pogut veure, encara. O sigui, nosaltres anirem a la part del que és el públic general. La primera és aquesta nova onada de noves produccions de dones, ja siguin més joves, o, per exemple, la responsable guionista, actriu i directora, la Tina Fey, l'humorista,
uh-huh.
els millors que hi ha als Estats Units... Amb aquesta nova onada de històries sobre adolescents des de la perspectiva femenina. És a dir, tots hem mastegat moltíssim el que és l'escenari Hollywood, dels instituts, de les universitats, allò al punt aquest Dreaming Teenager,
sí.
però sempre l'hem vist des de la perspectiva dels tios. L'estrella, sí, sí, el friki, el que pateix bullying...
Tota la raó.
Les que són comèdies hiperpassades de voltes, o masclistes, o el que sigui, supersalidos, tota aquesta onada que va venir als 2000...
Elles solen ser les tontis.
Sí, o el side guy.
Ah, exacte.
Saps? Que se'n va anar més a la side chick.
Sí, 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 sí.
Però ara aquí hi ha una nova onada des dels 2018-2019 i ja s'està començant a consolidar. Perquè l'any passat vam tenir Bottoms, per exemple, que està a Amazon Prime, us la recomano moltíssim,
uh-huh.
és divertidíssima, i fins i tot tot va començar per mi, que això ja s'estudiarà segurament d'aquí 10 anys, i jo potser m'equivoco i algun abans, però super empollones, que era aquest punt de donar-li a les ties, i a les adolescents, i a les joves, aquesta complexitat que se li ha donat sempre a... Vale, tenim el prototip del friki, vale, però és que el friki és moltes més coses. També vol tenir parella, o també vol triomfar, o també vol dedicar-se a jugar a futbol americà, el que sigui. És que és igual. La qüestió és, Mean Girls, era necessària, sí o no? Aquí és una pregunta que deixo a l'aire. Però és un element que està generant moltíssima controvèrsia perquè funcionarà moltíssim al nivell, potser, com... Moltes vegades faig les analogies, eh? Com una cosina llunyaníssima de Barbie.
Uh-huh.
Per què? Perquè molta gent considera que no era necessària.
No?
Molts crítics, però llavors tu els mires el DNI i dius, ah, vale, que tu vas néixer abans d'aquesta dècada, no? Ok. És necessària per mi? Jo crec que sí, perquè el punt de la Mengels original tenia una intenció i estava encabida en un context molt concret de Hollywood. Aquells anys 2000, aquella nova sortida d'actrius joves que necessitaven uns papers protagonistes i un entorn que fos exclusivament femení,
uh-huh.
i ara és donar-li una mica la perspectiva del segle XXI, però ja ha entrat en la segona dècada, que no és el punt aquest de 2004, seguim aquí, no hi ha ni telèfons mòbils, no sap ni què és internet, i hi ha una mica de que els instituts sempre han estat una mica a la selva, però ara almenys tens tots els elements de la modernitat. A part, se li suma, per mi, el tercer element, que això li donarà encara més sortida a les noves generacions, que és un musical. Mean Girls és un musical.
Compte amb els musicals que poden sortir o molt bé...
O molt bé o molt malament.
O
quin és l'antecedent d'aquesta? Que Tina Fey ja va fer la nova adaptació, entre cometes, de Mean Girls a Broadway. I aquesta obra de teatre la va exportar a molts dels instituts dels Estats Units i va funcionar moltíssim, perquè ajudava, no ajudava, entre cometes, però ja m'entens, li donava una sortida a moltes joves, amb molts papers, amb noves històries, en intentar ser les noies dolentes però que té complexitat, altres que intenten sortir dels passadissos de l'institut, que volen fer la seva, altres que no, les tribus suburbanes, etc, etc, etc. Amb aquesta pel·lícula s'engloba tot. L'altra és, que és un idioma i un dialecte, jove. És a dir, que Boyero abstenerse de.
Però es refereix a Carlos Boyero,
sí.
Aquell crític de cinema...
Molt amic.
Tan elegant.
Sí. I tan flexible i tan...
En fi.
Permissiu.
En fi,
jo te la recomano,
Per qui no...
Jo te la recomano.
Sí?
Jo crec que ens pot agradar als dos.
Val. Val, la veurem, la veurem.
I mira
veurem,
que tu i jo som bastant crítics, però també bastant flexibles.
Sí, sí,
en
sí,
això.
Sí. Anem a la segona?
Som-hi.
Es usted una bendición, señor Clay. Aquí solo había hierbajos y maleza, y usted le ha devuelto la vida.
La señora Parker y yo éramos amigos, como si fuéramos familia. Era la única persona que se ocupó de mí.
He recibido un mensaje de que tengo un virus en el ordenador.
Sí, señora, ya lo arreglamos nosotros.
Ayer se pegó un tiro.
Esto es propiedad privada.
¿Saben qué hacen aquí? Estafar a los más débiles.
Abans parlàvem de revolució cultural amb una mica amb Mean Girls i aquest canvi de tendència de les joves als Estats Units. Doncs ara ens anem a completament al contrari. Per què? Si jo et dic el nom de la pel·lícula, et serà absolutament igual.
Sí?
Però absolutament igual. Si jo et dic que és la nova de Jason Statham,
ja
què?
Està. Sí, ja està.
Ja
està,
ho tens.
Clar.
Per què? Tornem. Dos elements. Primer, el del Jason Statham, evidentment, no hi ha cap pel·lícula en les últims 10-15 anys que surti ell, que sigui una pel·lícula d'acció. Altra cosa és si intenta fer alguna cosa més dramàtica o familiar, que no li ha acabat de funcionar. Si és d'acció, funcionen totes. Però totes. Perquè et dona el que tu vols i el que tu necessites. Que a vegades no sol ser les dues coses. Que això és una cosa...
Boníssim.
Que als actors d'acció els hi sol passar. Tu te'n vas a veure, a vegades, Sylvester Stallone i et dona el que vols, però no a vegades et dona el que necessites. Em tens el Washington, et pot passar al revés, que tu vols una cosa i al final et dona el que tu necessitaves. Jason Statham són les dues coses. El guió és que és exactament igual, perquè podria haver estat escrit per uns estudiants de l'Escola de Cinema de Badalona o dels tres millors de Hollywood, que Jason Statham se'l fa sempre seu. I després hi ha aquest corrent que va iniciar Washington, Denzel Washington, The Equalizer,
sí,
que són aquestes noves històries d'acció en el qual tens un supersoldat, un superespia, un superprotector de no sé qui, que està a l'ombra, que està treballant d'una cosa que no li pertoca.
Val.
I en aquest cas és el punt central, entre cometes, de Jason Statham, que és un treballador de les abelles. I es fa molt amic de la propietària, que és estafada per uns ciberdelinqüents i li roben tots els diners i tots els seus estalvis.
Mare.
I la destrueixen moralment. Què fa ella? Suïcidar-se. Llavors, ell s'ho pren molt personal.
Molt malament.
Però molt malament. I llavors es destapa com ell era un exagent d'una organització hipersegreta. No importa, no li importa a ningú això. I el que fa és destruir des dels ciments fins al final aquesta organització de ciberdelinqüents.
Saps què passa, Víctor? Que m'està sonant a les darreres pel·lícules de Liam Neeson.
Sí, hi ha un punt de Liam Neeson o The Equalizer amb Denzel Washington,
sí, sí, sí,
que és una mica aquest punt. La tercera ja anava una cosa més personal, però la primera i la segona anaven per aquí.
Sí.
Llavors...
Una mica del justiciero.
Funciona per això, perquè hi ha aquest punt de justiciero d'acció, que si te'n vas, per exemple, als anys 70 o als 80,
sí,
el que era el vengador o el justiciero era una cosa més Harry el Sucio. que era una cosa com fora de la llei, com molt més podrida, sense sentit de la moral, sí, molt més reaccionari, i en canvi aquí hi ha contingut politico-social. És a dir, la ciberdelinqüència, el atacar una persona que no tenies cap necessitat de robar-li tots els seus estalvis, el que hi ha una megacorporació que amaga ciberdelinqüents perquè en treu profit, i ha d'aparèixer algú a fer de la institució que protegeix els ciutadans. L'altra és, evidentment, que això són els Estats Units, i les armes les pots comprar al Walmart. Uh-huh. És un altre relat. Però ha avançat moltíssim del que era fa 30, 40 o 50 anys. I aquí jo no li estic demanant una crítica sociopolítica a Jason Statham, és que ni la vull, però la pel·lícula funciona. Per aquest com no contingut d'acció, que no és anem a destruir coses o pelees d'espies exsoviètics o els afganos o els xinos contra els americans, sinó que hi ha una crítica interna. Fluixa, la podem fer tu i jo, si vols, rizando mucho el rizo, però que et dona una nova perspectiva i et fa molt més agradable veure aquesta pel·lícula perquè hi ha un contingut moral.
Doncs, per tant, l'haurem d'anar a veure.
I aquesta, jo la recomano si vols anar a passar la tarda a menjar crispetes i veure't una Coca-Cola.
És pel·lícula de crispetes, eh?
I tant, val. Absolutament.
Anem a l'efemèride de la setmana?
Som-hi.
Va.
Espanti.
Maca la banda sonora, eh? No s'ha ratllat el disc.
Exacte, jo t'anava a dir, la ràdio no s'ha espatllat.
Ara.
Però és una de les bandes sonores, per mi, més icòniques dels 2010.
És tranquil·litzadora i pertorbadora, de
exacte.
Vegada.
Hi ha aquest punt...
Com la història.
Tecnològica, barra molt visceral, etc. Que és que fa exactament 20 anys, l'11 de gener del 2004... anem a dir-li, perquè ja coneixem la seva història, una mica un friki pertorbat, registra la web de facebook.com.
Estem parlant de Mark Zuckerberg.
Mark Zuckerberg, eh? El...
Per molts un geni, per molts un pertorbat.
O un extraterrestre.
Sí, sí, sí.
Un robot.
Sí, sí.
I sempre recordaré la seva declaració al Congrés, allò és top 10 moments televisius del segle XXI.
Uau.
L'adaptació de la història de com es funda Facebook i com es crea Facebook i quins són els seus responsables és La red social, que és una de les immenses pel·lícules que per mi és un clàssic modern, que segurament se seguirà a reivindicar a més d'aquí un temps que no ara. Perquè en el seu moment, quan va sortir, va ser com un impacte molt bèstia, va agradar moltíssim,
sí,
però s'ha deixat com de banda. És en plan...
Sí, és veritat.
S'ha oblidat.
Sí.
Perquè com la tecnologia evoluciona tantíssim, s'estan potser fins i tot més a lo retro, amb Tetris, per exemple,
sí, sí,
la pel·lícula,
sí,
i estem oblidant els orígens de Facebook i com encara Facebook forma part molt important dels països d'Occident, especialment als Estats Units i fins i tot Espanya.
Sí. M'has de respondre, però, una pregunta
sobre aquesta
pel·lícula, sobre la red social. Jo no sé ara, però que quan es va fer, Mark Zuckerberg tenia un poder enorme,
sí,
és inqüestionable.
Sí.
La meva pregunta és com Hollywood s'atreveix...
Pels seus dos responsables. És a dir, normalment, en pel·lícules així, per exemple, va passar amb Vice, te'n recordes la pel·lícula de Christian Bale?
Sí.
De Dick Cheney...
Que tampoc que el deixen ben parat,
en, clar. En un moment de poder absolut del Partit Republicà... Les redes socials són els seus dos responsables, i això sol passar a Hollywood, que és quan tens kamikazes.
Que ho dic precisament per això, perquè Mark Zuckerberg no surt gaire ben parat.
No, gens, però gens. I són els dos responsables. El director, que és David Fincher,
sí,
que li és absolutament igual, tot i tothom, però des de la perspectiva no hater a lo Tim Burton, sinó des de la perspectiva de a mi què em faran, si jo ja tinc 20 anys de carrera, i m'és igual, absolutament. I el seu guionista, Aaron Sorkin, que s'ha passat... quan es va fer La red social, que era el 2010, es va passar els últims 20-25 anys retratant la política dels Estats Units amb l'Oest de la Casa Blanca,
sí,
fent analogies absolutes, sense posar noms i cognoms, però en aquest cas era el que era. I hi ha una cosa que s'ha de determinar, i això des d'Europa moltes vegades no entenem, que és que Wall Street no és Silicon Valley.
Bona aquesta.
Llavors... Les grans productores de cinema dels Estats Units són Wall Street. Silicon Valley són les tecnològiques i és una altra cosa. i porten una guerra bastant bonica de manera interna des de fa molts anys. Els fons d'inversió, com funcionen unes, com aconsegueixen tants diners algunes, com els superen en poder i en control, com altres han de fer grans corporacions per absorbir-les, etcètera, etcètera, etcètera. I això és una cosa que, de manera segurament llunyana, eh? Perquè no estic dient que aquí hi hagi un complot darrere per anar a defenestrar a Zuckerberg. Però et dona una idea de que va ser molt més fàcil fer una història de Facebook que no explicar, per exemple, en el seu moment, problemes polítics o de grans corporacions com la gran estafa.
Per cert, de seguida tornem a anar a la cançó, que ens queden re 3 minutets. Deia, de seguida tornem a anar a la banda sonora que ens portaves avui, però abans, fa molt de temps que no escolto el nom d'Aaron Sorkin. No sé si és per on para. No,
perquè està fent la nova adaptació de la de pel·lícula Algunos hombres buenos.
Ui!
Per televisió.
Compte, aquí, eh?
Perquè va ser guió seu. Va. Llavors ell no fa res des del Juicio de los Siete, de Chicago, i la de Bing de Ricardo, la del Javier Bardem i la Nicole Kidman. Però ara, perquè és que ell va estar com 4 o 5 anys traient guió per any. Semblava Woody Allen, el tio. Però jo crec que ell ha agafat una mica de distància i es va implicar molt políticament en les eleccions del 2020.
Sí,
que va fer l'episodi aquell especial de la Oest, etc. I jo crec que ha baixat el llistó.
Tota raó. Tornem a la banda sonora?
Som-hi.
La música la conec.
Unes escales, un tiroteig. Caballeria rusticana, El Padrino 3.
Ah! M'havies de portar la tercera del Padrino, eh?
Home, i tant.
La pitjor.
Però com que la... Vale. Però aquí està la gràcia. Jo et porto El Padrino.
Val. Estaves dient que les escales, un tiroteig, t'anava a dir La Corazón de Potemkin.
Sí, home, sí, clar.
Home!
Però... Sí o no? Puja, puja.
Mira.
Al Pacino.
Sí, senyor.
Cridant.
Sí, senyor. No! Okay, exacte.
El crit silenciós.
Fet un spoiler, eh?
I després, bueno, que cridi i ho ha fet altres vegades, el Pacino, el Padrino.
Sí, és veritat.
T'he agafat a contrapeu, eh?
Sí, molt, eh?
Però sí o no?
Sí, és preciosa. És preciosa la banda sonora, perquè la pel·lícula...
És que és una conversa... Mira, és que no. És que no.
Dani García calia?
I tant que calia. Zaza. I tant que calia. Fem un dia que no hi hagi bones estrenes...
Va.
Tot El Padrino.
Tot El Padrino?
Tot El Padrino.
Val. No, jo la 1 i la 2 jo considero que són obres mestríssimes.
Tot El Padrino vol dir les 3.
Sobretot la segona. La tercera...
No és veritat.
I després de la revisió...
No és veritat.
Encara
la revisió és dolenta, però no és veritat.
Gràcies de res.
Som conseqüent.
Rodrigo, ja gràcies. Adrià,
vagi molt bé.
Fins la propera, que vagi molt bé.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. l'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, Sense Distància, amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Ai, que passen uns minuts, posa-li 3, posa-li 4, posa-li 5. De dos quarts d'una del migdia, i ara mateix és el moment de tornar a obrir les portes del Viure en Salut, l'espai de consulta mèdica de la caravana, i és que és el moment en què descanseu de la veu de sempre, de la veu habitual, del locutor o locutora que porta endavant aquest espai. Bé, i us adapteu a la meva veu melosa i angelical. Espai que té vida de dilluns a dijous, que té la vocació d'acompanyar-vos i tractar de donar solucions als vostres problemes de salut i també ajudar al vostre benestar, sempre de la mà de confiança, de la mà forta, de la mà espectacular dels amics de Marnis. No ho faig jo sol, tinc amb mi el veritable protagonista de la secció, estem parlant, ja ho sabeu, del doctor Jacinto Valverde, el nostre doctor, saviesa, elegància i humor, i també, evidentment, doncs, no sé com dir-lo, una habilitat comunicativa fantàstica en directe des de Madrid. Serà de seguida que el saludarem. Però ja sabeu, us recordo que el Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la una del migdia. En realitat no, en realitat són 24 hores oberts. Podeu enviar els vostres dubtes en qualsevol moment del dia que us vingui al cap o que noteu una molèstia o que esteu així o aixà. Doncs podeu contactar amb nosaltres. Com ho podeu fer? Cada dia us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
La importància d'aquest número és capital. És capital. Aquest és un espai per vosaltres, pels qui ens escolteu. Estem oberts a respondre els vostres dubtes de salut i de benestar, i aquest és el número que us obre les portes de l'espai del Viure en Salut. Per tant, ens podeu i ens deveu enviar una nota de veu o una nota per escrit a aquest número, el nostre WhatsApp d'aquí de Ràdio Estel, el 663 99 30 62, 663 99 30 62, o també un correu electrònic, allò que esteu per casa o esteu treballant. Va, en un segon envio el correu electrònic, faig el meu cas una mica sintetitzat, però també amb detalls, que ens agrada saber-lo i ens ajuda a fer un diagnòstic i una ajuda més acurada, al correu electrònic del programa, lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat. I res, jo els vaig recopilant i estic encantat sempre de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Doncs amb aquesta sintonia una mica psicodèlica, podríem dir, ja podem saludar perquè ens està escoltant des de Madrid al doctor Jacinto Valverde. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, Rafa.
Ay, el momento de saludarlo. Gracias. Siempre es una alegría saludarlo, doctor.
Igualmente.
Fantástico. Igualmente. Vamos a ver. Resulta que, yo te comento, Jacinto, tenemos a compañero... Aquí no sé qué va pasando en la radio, que se va como... Uno empieza a tener una dolencia, una pequeña molestia, y como que se extiende. Hay como la gente enseguida levanta la mano, pues a mí también me pasa, tal.
Pero eso es porque soy muy empáticos.
Exacto, no se puede ser tan empáticos, ha de ser un poco más frío y calculador. Este es mi caso, a mí no me pasa nada nunca. Yo tengo una distancia emocional con todo el mundo, también por aquello, por preservar mi salud mental, porque si fuera empatizando con todo el mundo aquí acabaríamos fatal. Bueno, pero no, hay gente muy empática, no es como yo, y resulta que tenemos gente que tiene... Bueno, ellos lo califican de lumbalgia, yo no sé exactamente, ¿no?, si es así o no. Lo que tienen es que están enganchados de la espalda, básicamente.
Sí.
Entonces, bueno, ya sabemos que esto es una dolencia muy común, muchísimas personas pues padecen de la espalda, en mi vida me he encontrado tantísima gente. Curiosamente, y siempre te lo comento, Jacinto, que yo tengo mi salud, pues no soy un tío con una salud, esplendorosa, tengo mis teclas, pero estas cosas de la espalda a mí no me han pasado. Pero bueno, de cara a los compañeros, yo pongo encima de la mesa, en este caso, los dolores de espalda, las lumbalgias, y a ver qué les podemos recomendar, tanto de consejos médicos generales, de sentido común, como algún producto natural, algún complemento alimenticio que les pueda ayudar, evidentemente, de los amigos de Marnis.
Bueno, tú lo has dicho, ¿quién a lo largo de su vida no ha tenido un dolor en la zona lumbar? Yo no he conocido a nadie. Y llevo ya más de 30 años como profesional en la medicina.
Sí, sí.
Es muy habitual. ¿Por qué? Porque es una zona de muchísima carga. Es la que nos mantiene erguido al ser humano. El poder caminar en bipedestación es porque tenemos una gran musculatura en la zona lumbar y en la zona abdominal, que eso nos permite ir erguido el tronco. Entonces eso sobrecarga mucho cualquier ejercicio que hagamos, cualquier peso que cojamos. Los humanos no somos simétricamente perfectos, siempre tenemos alguna pequeña desviación, siempre tenemos a lo mejor un poquitín más corto una pierna que otra, con lo cual ya caminamos mal, algunos son pronadores, otros son supinadores a la hora de apoyar el pie, nos sentamos mal a la hora de trabajar, no te quiero ni contar a la hora de ver la tele o estar descansando, estamos medio tirados.
Madre mía.
Todo eso hace que nuestro cuerpo, nuestra zona lumbar se vaya sobrecargando.
Claro.
Amén de si tenemos sobrepeso, que vamos a ir peor, amén de si somos bastante reacios a hacer algún tipo de actividad física, o si cargamos mucho peso por nuestro trabajo. Eso va a hacer que tu zona lumbar, tanto vertebral, me refiero ósea, como osteomuscular, se sobrecargue, y la forma de quejarse es de dolor.
Claro.
El dolor es un aviso. Ojo, cuidado, que algo me estás haciendo que a mí me está cabreando, ¿vale?
Así
que, por favor, date atento, porque si no me voy a cabrear yo más.
Exacto.
Exactamente.
Es el cuerpo que te dice, ojo, cuidado, que aquí hay un problemilla.
El cuerpo es listo y te está diciendo, ojo, cuidado, que aquí hay algo. Tómatelo medianamente en serio, a ver si podemos arreglarlo.
Vale.
Entonces, la mayoría son malas posturas, sobrecargas, que contractura la musculatura y duele, ¿vale?
Vale.
Si ese lumbago se produce muchas veces a lo largo del año, no sabemos por qué, o no se nos va, hay que mirártelo, porque a lo mejor detrás tienes una estenosis de canal, alguna pequeña protrusión discal, o simplemente es artrosis, ¿vale?
Vale.
Vamos a aconsejar.
Venga.
Visitar a tu médico, cuidar tu peso y tener actividad física. Eso para todos, ¿vale?
Vale.
Para todas las espaldas. ¿Duelan o no duelan? Luego, ¿cómo podemos, como si dijéramos, mejorar las estructuras de nuestra espalda?
Vale.
Es muy fácil. Con un complemento alimenticio que tiene Marnis, que incorpora colágeno hidrolizado con ácido hialurónico y omega 3, que incorpora el escaramujo, el condroitin sulfato y la glucosamina, la ortiga y calcio con vitamina E, K2 y D3.
Sí.
Todo en un complemento alimenticio que se llama Artrohelp Forte.
Vale.
¿Vale? Artrohelp Forte, te tomas un vial cada día.
Muy bien.
Y si nos duele, hasta que este complemento alimenticio vaya haciendo su efecto y nosotros vayamos haciendo bien el nuestro, te puedes utilizar el efecto analgésico y antiinflamatorio el complemento que incorpora Marnis con cúrcuma y arpagofito y que se llama Mialtrim.
Perfecto.
De 1 a 3 cápsulas al día de Mialtrim, dependiendo de las necesidades.
Venga, pues ya sabemos que esta zona lumbar, la espalda, tal como nos ha explicado el doctor, por una serie de hábitos a los que seguramente no prestamos demasiada atención, de malos hábitos, por decirlo de esta manera, pues está muy castigada. Como nos decía Jacinto, pues rara es la persona que no ha tenido problemas, dolores de vez en cuando en la espalda. Ahora mismo aquí en la redacción en Radio Estel hay gente que lo está padeciendo por esos malos hábitos. ¿Cómo?
Que levanten la mano los que les duela.
Que levanten la mano si pueden, porque igual la tienen puesta en la zona lumbar y no la pueden soltar. Entonces, los consejos así un poco generales, visitar al médico, evidentemente, esto vaya por delante. Vigilar el peso, tener un peso apropiado para que el cuerpo no tenga que sufrir en este sentido. Y luego un poquito de actividad física, esto siempre es interesante. Y de parte de Marnis, las recomendaciones de complementos alimenticios, Artrohelp Forte, en este caso un vial, son estos viales, hay que moverlos un poquito y pam, para adentro, uno cada día, y si hay este dolor, el efecto analgésico del Mialtrim de 1 a 3 cápsulas al día, dependiendo del dolor. Yo creo que estas personas que le comento, una de ellas tendría que hacer pap las tres de golpe, no sé si es buena idea, pero está bastante fastidiada hoy. Ja vos recordem que els productes que ens recomana el doctor els podeu trobar a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies. També podeu consultar la completíssima pàgina web de Marnis, que és un goig, que tenen allà tots els productes, totes les seves games, les seves seccions. És fantàstic poder consultar-la per fer-vos una idea. Però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar, demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Venga, doctor, pues ya hemos aconsejado a los compañeros, vamos con las consultas de los oyentes, que como siempre explico, bueno, estamos contentos, ¿eh? Porque sabemos que aprovecháis la naturaleza de este espacio, del Viure en Salud, pues para hacer vuestras preguntas, para sacaros de dudas, para plantear vuestras situaciones al doctor Jacinto Valverde, y evidentemente hoy no es una excepción y vengo cargadito de consultas. Vamos a empezar con un clásico, ya hemos hablado en alguna ocasión, pero lo recordaremos, porque Marta García, en este caso que nos escribe desde Tarragona, dice que está notando que su tensión arterial tiene alguna fluctuación, que no siempre está correcta, lo cual dice que le ha generado preocupación y que le está llevando a buscar alternativas naturales para mantenerla en niveles saludables. Marta pide recibir información pues sobre hábitos, tratamientos naturales que puedan ayudar a regular esa tensión arterial de manera efectiva. Ya sabemos, doctor, porque ya llevamos hablando ya unos cuantos meses y yo me estoy especializando, bueno, porque le escucho atentamente, que siempre es una buena idea, que la tensión arterial es uno de los factores que hay que controlar bastante, ¿eh?
Sí, porque no nos damos cuenta muchas veces de que somos hipertensos hasta que no se produce ya el problema que nos ha llevado el ser hipertensos mal controlado,
sí,
que pueden ser problemas de ictus o problemas de riñón o problemas de corazón, ¿no?
Sí.
O sea, de hecho, a la hipertensión arterial se le llama la asesina silenciosa.
Sí, sí, sí.
¿Qué nombre?
Sí.
Entonces, no nos damos cuenta y llega un buen día en que, joder, pues, ¿y cómo es que le ha ocurrido este problema? Y resulta que tiene la tensión por las nubes, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, por eso siempre es bueno, de vez en cuando, pues o acudir bien a tu médico de asistencia primaria o tomarte la tensión arterial para que veamos que la tienes bien controlada. Tampoco hay que obsesionarse, ¿eh?
Uh-huh.
Porque la tensión también tiene un componente emocional importante, uh-huh, de elevación. Hay mucha gente que está en la tensión que hemos comentado tú y yo de la bata blanca,
uh-huh,
que no solamente, nada más que por el mero hecho de saber que va a ir a tomarse la tensión, ya le sube.
Sí, sí, sí. Es mi caso, ¿eh? Yo siempre lo tengo que comentar. Siempre tengo que decir, sí, está un poquito elevada, pero porque me pasa yo, a la tercera toma ya se estabiliza.
Esa es la idea, hay que tomar la tensión tres veces, en un poquito espacio de tiempo, y quédate con la última, ¿vale? No obstante, No obstante, si esa persona tiene fluctuaciones de verdad de la tensión arterial, debería tener una tensión controlada y normal. Uh-huh. Independientemente de que, supongo que su médico estará detrás de ello, uh-huh, yo le voy a recomendar un complemento alimenticio específico, uh-huh, para control de tensión arterial, incorporando el espino blanco, uh-huh, e incorporando el ajo, el aceite de oliva, ¿vale?
Vale, vale.
Y se llama Tensiomar.
Tensiomar.
Tensiomar viene en cápsulas y yo de entrada tomaría una cápsula, en el caso de esta oyente,
sí,
antes de desayuno, comida y cena.
Muy bien. O sea, tres al día, una antes del desayuno, otra antes de la comida y otra, sí, antes de la cena, de este producto natural de Marnis, uh-huh, Tensiomar, que es pues una prevención. Para, es una ayuda excelente, una ayuda potente para regular esta tensión arterial y que esté en los niveles óptimos. Siempre es muy interesante, evidentemente, que haya un control. Los tensiómetros en casa, la verdad es que son muy útiles, van muy bien porque de vez en cuando te la tomas, te quedas tranquilo, y si no, pues en el centro de salud pues te la pueden ir tomando y controlando que todo esté correcto para que no derive en estos problemas tan serios que pueden llegar. Por lo tanto, Marta García, de Tarragona, ya tienes esta solución, esta recomendación del doctor y estas ideas generales que seguro que te ayudan muchísimo para que esa tensión no se convierta en un problema serio. Vamos con Javier. Javier es de Girona y nos escribe y nos cuenta que ha recibido noticias sobre niveles de colesterol. Doctor, esta es la segunda pata de estos problemas.
Segunda pata.
Niveles de colesterol, y aunque no están en un estado alarmante, dice él, está decidido a tomar medidas preventivas, muy bien hecho, Javier, para mantenerlos en óptimas condiciones, y le gustaría pues un poquito de profundidad en enfoques de medicina natural antes de considerar medicamentos. Por lo tanto, vamos con esta segunda pata de estas dolencias, de estos desequilibrios biológicos que pueden ser realmente preocupantes. En este caso, ya vemos que no es el caso de Javier, que lo que quiere es empezar a regularlos, aunque ya tiene, en alguna analítica le han salido los niveles un poco altos. Vamos a ver qué le decimos a Javier.
Bueno, pues mira, aprovechando que hemos hablado primero del tema de la tensión, ahora estamos hablando del colesterol,
sí,
recomendar a todas las personas que quieran tener un equilibrio más o menos regular de su colesterol, su azúcar y su tensión arterial, independientemente de la medicación que específicamente estén tomando, uh-huh, a todas esas personas, uh-huh, sobre todo si ya hemos llegado a la década de los 40, que tomen y empleen el efecto súper beneficioso, sí, que tienen los ácidos grasos omega 3.
Uh-huh.
A todos les recomendaría que tomaran el Omega Mar 1200 de Marnis.
Perfecto.
Facilísimo de tomar, dos cápsulas juntas en una única toma al día, ¿vale? Y ahora yendo un poquito específicamente a este oyente para el tema del colesterol, pues le voy a recomendar algo que sí que es específico en ese colesterol,
vale,
incorporando la levadura de arroz rojo, el cardo mariano, la pimienta negra, la acerola, el coenzima Q10 y el licopeno, ¿vale? Uh-huh. Y que se llama Lipohelp.
Perfecto.
Viene en cápsulas. Y hay que tomar una cápsula en la cena.
Muy bien. Pues en este caso, a ver que recupere el correo que lo tengo por aquí. Javier de Girona, para ti concretamente, esta recomendación del doctor, Lipohelp, una cápsula en la cena, te va a ayudar a regular estos niveles de colesterol. Y para cualquier oyente, hombre, mujer, que nos esté escuchando, uh-huh, haceros la idea que si incorporáis en vuestra dieta, en vuestros hábitos, este fantástico producto, los efectos beneficiosos del omega 3 que Marnis presenta en este producto, que os tiene que sonar si sois oyentes habituales, porque Jacinto nos lo recuerda mucho, el Omega Mar 1200, dos cápsulas en una única toma, es que los beneficios es que son múltiples. También, evidentemente, para prevenir el descontrol en lo que es el colesterol. Por lo tanto, recomendación personalizada para Javier, Lipohelp, y recomendación general para cualquier persona, porque esto es que son solo beneficios de los amigos de Marnis, Omega Mar 1200. Fantástico. Entonces, vamos con Laura. Laura nos escribe desde Lérida, desde Lleida, y dice, vamos a ver, en los últimos meses he tenido problemas de circulación, principalmente en las piernas. Ay, esto es un clásico también, ¿eh? La circulación en las piernas. Dice que esta situación la ha tenido, pues evidentemente, la ha llevado a situaciones, bueno, pues un poquito complicadas, desagradables. Dice que le impacta en la calidad de vida y que evidentemente quiere soluciones, quiere intentar solucionarlo, mejorar. Sobre todo desde el punto de vista de la medicina natural, de los productos naturales. Pide algunos consejos y evidentemente agradece de antemano y dice que aprecia mucho, Jacinto, tu conocimiento y experiencia. Cosa que yo creo que eso es generalizado en el mundo entero. Sí, porque nos escuchan desde el mundo entero, no nos olvidemos. Estos salimos por la aplicación que se pueden conectar desde la Conchinchina, si les da la gana, a los oyentes. Venga, pues vamos con esos problemas de circulación, principalmente en las piernas.
Muy habituales.
Sí.
Habituales porque mucha gente es que el trabajo que realiza es estar de pie. Imagínate, pues, personal sanitario, empezando por nosotros, estamos muchísimas horas de pie, el personal de enfermería, el auxiliar, intensivos, urgencias, etcétera, etcétera.
Sí.
Personal que trabaja en hostelería,
y tanto.
Así horas de pie.
Sí.
Y luego mucha gente que también está mucho tiempo sentado, ¿vale?
También.
Lo uno como lo otro. Entonces eso hace que vaya sobrecargando ese sistema venoso profundo noble, y que llegue un momento en que las valvulitas que tienen esas venas para bombear la sangre desde territorios distales a territorios proximales, desde las zonas más distales, como pueden ser los pies, tobillos, piernas, hacia la zona más próxima al corazón, como el abdomen, se vaya perdiendo.
Claro.
Entonces, si se va remansando esa sangre, y eso se traduce en aumento de volumen a la medida que avanza el día, con pesadez, con picor, incluso con calambres.
Vale.
Y luego más adelante puedes incluso tener hasta problemas de trombos si concurren una serie de circunstancias. Pero eso es más raro. Entonces, a todas estas personas, incluida esta cliente que nos ha llamado, si su trabajo es estar muchas horas de pie sentado, lo primero que tiene que hacer es ponerse unas medias de compresión que venden en farmacias.
Vale. ¿Sí?
Específicas para cada persona, dependiendo del grosor que tenga y la longitud de la pierna. Eso va a la farmacia,
claro,
y te darán la talla especial. Tienen que ser medias que lleguen hasta el muslo, si no, no sirven prácticamente para nada.
Perfecto, hasta el muslo, ¿eh?
Correcto.
¿Qué va? O sea, es una media que se pone como una media normal, cubre todo el pie y tiene que subir hasta el muslo.
Claro, pie, pierna y muslo.
Perfecto.
¿Vale?
Vale.
Incluso para quien quiera tienes hasta panties, pero eso ya depende ya de cada persona.
Muy bien.
Y eso te la pones en casa antes de salir para ir a tu trabajo, y mientras que estés trabajando la tienes puestas. Eso te va a aliviar mucho.
Vale.
Y luego, Marnis, como siempre, pendiente de la mayoría de los problemas más habituales que podemos tener, tiene un producto que incorporamos: el arándano, la vid roja, las yemas y concentrados de plantas, y el jugo también del arándano. Todos son plantas que mejoran la circulación venosa de retorno, sobre todo a nivel de las piernas.
Estupendo.
Y que se llama Vitalhelm Circ.
Vital Help Sir. A ver.
Vitalhelm con PHY, Vitalhelm, terminado en M, de Marnis.
Vale.
Circ.
¿Vale? Vitalhelm Circ. Perfecto. De circulación aquí. Esto
de
es fácil.
Circulación.
Esto
vale.
Es fácil.
Entonces, vienen viales.
Sí.
Si tenemos mucho problema, yo empezaría tomando un vial por la mañana,
vale,
y otro por la noche. Cuando hayamos mejorado el problema este y lo tengamos controlado, de mantenimiento nos quedamos con un vial diario.
Perfecto. Pues esta es la recomendación de Jacinto Valverde, en este caso específica para Laura de Lleida, que seguramente agradecerá muchísimo. Luego abierta, evidentemente, para cualquier persona que sobre todo trabaja de pie o de manera muy estática, sentado, que también puede pasar, y le llegan estos problemas de circulación que suelen pasar en las piernas, evidentemente. La primera recomendación, estas medias de compresión, que son muy útiles, que ya per se son un alivio. En cualquier farmacia las podéis pedir, tendrán variedad, vuestra talla, ¿eh? Que sea una compresión pues importante, que no queden holgadas, evidentemente.
Claro.
Y luego, el complemento alimenticio de los amigos de Marnis, que como nos ha recordado Jacinto, están atentísimos siempre a los problemas habituales de salud, pues es este Vitalhelm Circ, un vial por la mañana, otro por la noche, sobre todo si estás en un momento en que notas que lo necesitas especialmente, y si mejoras, pues lo podemos dejar en un vial al día. Fantástica recomendación una vez más, y yo que os recuerdo que los productos que nos recomana el doctor els podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies, tenir una pàgina web que dona gust de veure-la, també us convido a entrar, molt fàcil de trobar a Google, però sobretot acudiu a la vostra farmàcia o parafarmàcia també Herbolaris, de tot de confiança, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Doctor Valverde, Jacinto, qué placer, muchas gracias por estar con nosotros un día más y por regalarnos todos estos consejos que son tan útiles.
Gracias a ti y a todos vosotros, cuidaros.
Un abrazo. I vinga, nosaltres, que estem a punt d'arribar a la una del migdia, ja esteu farcits de consells per portar millor la vostra salut. Ara de seguida arriba el recull informatiu en el butlletí d'aquesta hora, al punt de la una, i tot seguit rematem el programa i fem aquesta darrera hora. Circulem fins a les dues. Això és la caravana.